Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pedro Sánchez i els seus aliats tindran aquesta setmana la llei de l'habitatge que volien exhibir de cara als comicis electorals que venen els pròxims mesos. La norma s'havia convertit en una de les grans promeses no sols del PSOE, sinó també dels seus socis populistes de Podemos i dels seus suports parlamentaris com els exetarres de Bildu i els separatistes d'Esquerra. Però el drama és que el que per als socialistes i els seus col·laboradors pot ser un èxit polític, per al sector immobiliari no és més que una mesura electoralista que empitjorarà la situació del mercat de lloguer amb menys oferta, preus més alts i menys inversió. Entre d'altres aspectes, la nova llei contemplarà un topall del 3% en les renovacions anuals dels contractes de lloguer en 2024, mentre que el 2025 es crearà el que diuen un nou índex inferior a l'evolució de l'índex de preus al consum, l'IPC. L'acord també incorpora canvis en la definició de gran tenidor, de manera que les comunitats autònomes podran, en funció de les seves competències i atenent les seves realitats, rebaixar aquesta condició dels 10 immobles establerts pel projecte del govern, el 5 que finalment s'inclourà en aquesta nova llei de l'habitatge. Les experiències recents de Berlín i París, i la més pròxima de Barcelona, mostren que els resultats d'aquestes polítiques, lluny de millorar el mercat de lloguer, l'han empitjorat, redueixen dramàticament l'oferta disponible i augmenten les tensions sobre els preus. La nova llei no conté ni una sola mesura seriosa i rigorosa per augmentar l'oferta d'habitatges de lloguer a Espanya, que és el problema fonamental, i és que totes les mesures d'aquest acord estan encaminades només a atacar els propietaris, tant particulars com empreses, i també, directe i indirectament, a afavorir els ocupes. Bona tarda, sóc Carlos Losada, i ara amb la Mar Puerto repassem més notícies d'aquest matí de dilluns a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar, per on passa l'actualitat de les últimes hores?
Bona tarda, Carlos. Les aerolínies revisen a la baixa les previsions d'Aena al Prat per l'estiu, amb un 7,9% menys de seients que el 2019. L'Associació de Línies Aèries veu raonable pensar que al llarg d'aquest any l'activitat se situarà en nivells similars a la del 2019. I a Cambrils, detingut un fugitiu buscat per la policia alemanya per tràfic de drogues des de l'any 2020. El detingut, que comptava amb una ordre europea de detenció i entrega, es dedicava a la importació, exportació i distribució de grans quantitats de cocaïna i marihuana entre Espanya i Alemanya, i hauria efectuat fins a 14 operacions per un prop d'un milió d'euros. A tot això també hem d'informar que dues de cada tres famílies ateses per Càritas Girona viuen amb menys de 1.000 euros al mes, és a dir, amb uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. L'entitat alerta de l'augment de persones que estan a punt de jubilar-se o que ja estan en edat de jubilació, que van a Càritas per participar en programes d'inserció laboral per aconseguir una pensió digna. I a Girona, també uns detinguts han calat foc a una vintena de contenidors durant aquesta matinada i les flames han afectat façanes i vehicles. En total l'han cremat 18 contenidors i han danyat 4 vehicles que hi havia aparcats al carrer. En clau política, hem de destacar que Clara Ponsatí no ha comparegut avui a la citació al Tribunal Suprem. En un escrit esgrimeix que és incompatible amb les seves obligacions com a eurodiputada. I acabem també explicant que a Barcelona tancarà l'accés nocturn als bunclers del Carmel a partir del dia 2 de maig. El recinte estarà obert cada dia entre les 9 del matí i 7:45 del vespre en horari d'estiu i entre les 9 i 6:45 de la tarda en horari d'hivern.
Gràcies, Mar. Són notícies d'aquest dilluns, d'un dilluns amb ambient suau, temperatures màximes avui entre els 22 i els 25 graus, preludi d'una setmana que acabem de començar i que estarà marcada pel sol, amb unes màximes que es dispararan durant les hores centrals del dia a partir de dijous. L'ambient, en general, cada dia serà més estiuent que no pas primaveral. I sapiguem com està la xarxa viària, li ho preguntem a la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la zona del Vallès. Observem per càmeres que hi ha circulació amb retencions a la C58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat en les dues vies, a la C33 i a la C58 d'entrada a Barcelona. També destaquem a l'autopista P7 una avaria a l'altura de Constantí, un camió que ha punxat una roda que talla un carril en sentit Barcelona i provoca circulació intensa en el tram afectat. També la mateixa autopista P7 en el tram nord, hi ha hagut un cotxe que ha bolcat a l'altura d'Aigua Viva en sentit nord i també encara hi ha el carril esquerre tallat. Acabarem situats a l'autovia 2, on hi ha unes obres que tallen un carril a l'altura de Tàrrega i provoquen 2 quilòmetres de retencions des de Vilagrassa. De moment això és tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La llei de l'habitatge, que aquest dijous aprovarà de manera definitiva el Congrés dels Diputats, dificulta, alenteix el procediment d'expulsió dels ocupes i inquilins que deixen de pagar i, per tant, la consegüent devolució dels habitatges als seus legítims propietaris. Aquestes són algunes de les esmenes que han presentat els grups de Podemos, Esquerra o Bildu i que han estat acceptades pel president del govern, Pedro Sánchez. Estem parlant de mesures que donen més garanties als ocupes, ja que a partir d'ara el demandant que iniciï els tràmits per la recuperació de la seva propietat haurà de certificar si és o no un gran tenidor i si els ocupes utilitzen o no l'immoble com una vivenda habitual. Un panorama que dibuixa un futur complicat per qui busqui una vivenda de lloguer o pels propietaris que tenen un pis o un edifici ocupat. És el cas d'un bloc situat al carrer Muntaner, a la ciutat de Barcelona, molt a prop de la plaça Universitat. Un niu d'ocupes perillosos, segons han explicat aquest matí veïns i comerciants a l'Iker Mons, que es troba en aquest punt de la ciutat de Barcelona. Bona tarda, Iker.
Bona tarda, Carlos. Els robatoris, les baralles i les drogues s'han convertit en quotidians al carrer Muntaner, al centre de Barcelona. Un dels seus edificis, el número 28, està completament ocupat per delinqüents arrestats diverses vegades per ganivetades, robatoris amb violència o presumptes agressions sexuals. Els veïns estan farts de trucar als Mossos per altercats diversos. Alguns, com l'Elisabeth, ho han deixat de fer.
Yo misma, por ejemplo, ya dejo de llamar porque vienen y no pueden hacer nada. No sé qué pasa, que no pueden hacer nada.
La situació amb els ocupes és insostenible, fins i tot entre ells, que es barallen per tenir el millor pis.
Pero claro, es que ya no dan abasto, porque es que hay veces que son 7 o 8 ocupando un piso de 3 personas.
Sigui per esbroncades o festes, tanta gent provoca sorolls nocturns. Alguns veïns, com la Maria, han trobat maneres creatives de combatre-ho.
N'hi havia uns que tocaven el bongo fins a les 12. No sé si és això que dic. Posava la ràdio al costat del llit, la ràdio matava el bongo fins que m'adormia, o paraven.
A més del soroll, se li suma la inseguretat a la nit. La Clara explica una anècdota amb sa germana.
Mi hermana vino a visitarme a mí y justo llegó muy tarde. Estaba en mi puerta porque justo no me iba el telefonillo y me dice, Clara, baja por favor que alguien me está diciendo cosas, no sé qué, y era una ocupa. A cualquiera que le pille un día por la noche sí queda un poco de miedo.
Davant la inacció de les autoritats, diuen els veïns, no els hi queda més remei que intentar conviure.
Llega un momento que ya es que pasas de ellos. Entonces, claro, también tenemos miedo de que sepan quién somos y que nos den.
El bloc porta ocupat més de 4 anys. Els veïns creuen que la situació s'ha allargat massa, però esperen que les denúncies recollides per Mossos serveixin per desallotjar-los algun dia.
Gràcies, Iker. Esperem una ràpida solució, tot i que trigarà per aquests veïns del carrer Muntaner de Barcelona 4 anys amb tot un bloc de pisos ocupats. Però el via crucis que han de suportar veïns i comerciants com els que hem d'escoltar amb la barra lliure dels ocupes en moltes ciutats no s'acaba a Barcelona. A Girona, la Clara Ferrante ha escoltat la desesperació dels habitants del barri de Can Gibert, on, segons una enquesta encarregada per l'associació veïnal, un 90% dels blocs tenen o han tingut almenys un pis ocupat. Bona tarda, Clara.
Bona tarda, Carlos. Els veïns han explicat que es tracta d'una situació insostenible a la que volen posar punt final d'una vegada. Calculen que 9 de cada 10 edificis tenen almenys un pis ocupat i reclamen solucions davant uns ocupes conflictius i molt problemàtics.
Vienen también menores para comprar drogas. Tenemos 4 pisos ocupados. Tienen muchos conflictos, no solamente con vecinos, conflictos entre ellos. La policía, aunque viene más a menudo, no hace nada absolutamente. Hay peligro con cuchillos, hay signos de sangre en suelo.
Cesc Sierra és el president d'una d'aquestes comunitats afectades. Explica que tenir un pis ocupat per una família conflictiva ja ha costat a la comunitat 3.000 euros, uns diners que han servit per reparar les destrosses ocasionades pels ocupes, però també per instal·lar càmeres de seguretat i iniciar un procés judicial.
Esperem que des de l'Ajuntament actuïn en conseqüència cap a aquests pisos i que torni a la normalitat la vida que esperen tots, tenir una bona convivència, un benestar i salut, que és el que no acaba arribant amb aquests blocs amb pisos ocupats conflictius.
En altres comunitats, però, els veïns no s'atreveixen a denunciar per por a patir represàlies per part dels ocupes. Des de l'Ajuntament recorden que només poden actuar en aquells casos on els propietaris són grans tenidors i si els ocupes generen desordres públics greus. En aquesta línia, el consistori destaca que és molt important que els veïns denunciïn sempre que passi alguna cosa perquè així en queda un registre.
Gràcies, Clara. Deixem els problemes que provoquen els ocupes, passem als problemes que provoquen radicals de polítics. Encara no ha començat la campanya electoral de les municipals i, lamentablement, no hi ha un cap de setmana sense un acte violent amb agressió inclosa contra els partits constitucionalistes. La Diada de Sant Jordi ahir va ser especialment dura pels candidats de Vox i del Partit Popular en diferents punts de Catalunya amb carpes informatives destrossades i agressions per part de radicals d'extrema esquerra o també d'independentistes. Carlos Ramudo ha resseguit el mapa d'aquests actes violents.
Les constants agressions cap als partits constitucionalistes no s'aturen. Un dels partits polítics que més ha patit aquesta ona d'odi i violència ha estat Vox, on fins a 7 localitats catalanes ha registrat diversos altercats. Els incidents més recents han tingut lloc a Barcelona, a la Diada de Sant Jordi, on desenes de militants i simpatitzants de l'agrupació política van rebre insults i els hi van llançar pots de pintura. També a la localitat de Lloret de Mar es van registrar incidents en una de les carpes que va muntar el partit polític a motiu de la diada, on van rebre tota mena d'insults. El candidat a l'alcaldia de Barcelona del partit polític Vox, Gonzalo Doro Pulido, ha condemnat aquests atacs recents que ha rebut el seu partit i ha reconegut que estan acostumats a patir aquestes situacions diàriament.
Pues con estas agresiones que sufrimos prácticamente a diario. O sea, ayer lo que pasa es que era el día de Sant Jordi y como que tiene más presencia en los medios, ¿no? Pero domingo sí, domingo también, en algún sitio, en algún lugar de Cataluña, recibimos, si no agresiones, pues insultos, escupitajos, huevos, piedras.
A part de Vox, radicals independentistes van destrossar la carpa del PP a Vic, on diversos individus van escopir i atacar la parada que tenien a la plaça Major amb motiu de la celebració de Sant Jordi.
Gràcies, Carles. Aparquem tots aquests actes violents i avui a COPE Catalunya i Andorra ens estem preguntant si les bosses de roba són més sostenibles que les de plàstic. I és que ja fa mesos que aquestes bosses de roba viuen un veritable boom arreu de Catalunya. Empreses i comerços en regalen com a mostra que aposten pel medi ambient i molts particulars també en compren perquè es poden reutilitzar i també reciclar. Fixa't en aquesta dada. Es necessitarien 54 anys perquè les bosses de roba fossin rendibles, com t'explica la Yolanda Canales.
Hi ha un problema endèmic per buscar alternatives al consum de plàstic, però les que s'han escollit no són precisament les millors, almenys des del punt de vista mediambiental. És el que diu el professor d'Estudis Econòmics i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, Cristian Castillo. Una d'aquestes alternatives són efectivament les bosses de tela que porten cotó i fins i tot la seva fabricació ja té pitjors conseqüències que la del plàstic. Cristian Castillo posava aquest exemple.
Per produir, no?, en tot el seu procés de fabricació, un quilo de cotó, estem parlant d'uns 10.000 litres d'aigua. I, en canvi, no?, per produir aquest plàstic, no?, en un quilo, estem parlant d'uns 2.000 litres.
Hi ha un problema amb aquestes bosses, no només en la seva producció, en el seu inici, sinó fins i tot al final de la seva vida.
I que en el millor dels casos en rebutgem, no?, la rebutgem en un punt verd, que això seria l'ideal, perquè no totes arriben a poder-se gestionar correctament. Després tenim un problema, perquè aquestes teles han estat moltes vegades impreses amb diferents tintes, moltes d'elles que porten PVC, i que dificulta molt el seu tractament després en aquestes plantes de gestió de residus.
I què hem de fer si les tenim? Cristian Castillo diu que és evident que s'han d'utilitzar al màxim, no acumular moltes, i si en tenim, compartir-les.
És important que, si en tenim moltes, procurem no acumular-ne més i compartir-les, no? Compartir-les amb família, amb amics, i això, no? Fer-les servir. Aquest seria, jo crec, el missatge important.
També hem parlat amb una empresa que es dedica a elaborar bosses de tela. Hem parlat amb la Mercè Pinto, representant de bosses.cat, que diu que tota bossa que es fabrica, sigui d'un material o d'un altre, té un impacte en el medi ambient. La clau, diu, és la reutilització.
Qualsevol producte que fabriquem té un component negatiu, no?, cara al medi ambient. Per exemple, si fabriquessin bosses de paper, la desforestació dels boscos, no? L'opció més sostenible és la que assegura la reutilització durant anys d'un mateix producte, no? Si parlem de les bosses de cotó, tal com les entenem, sí que és veritat el que es comenta, no?, del consum de l'aigua. Però per aquest motiu s'estan fabricant bosses de cotó orgànic o cotó reciclat.
Segons l'estudi de la UOC, cada llar acostuma a tenir almenys mitja dotzena d'aquestes bosses de tela.
Bosses de plàstic, bosses de roba que viuen un gran moment. L'estem parlant avui, aquest dilluns, aquí a COPE Catalunya i Andorra. Ho fem ara amb el senyor Isaac Peraire, que és el director de l'Agència Catalana de Residus. Isaac, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, les bosses de roba, que ara viuen un munt i tothom o te les dona o en compra, són més sostenibles que les de plàstic? Tu que en tens de la matèria, explica'ns.
Sí, bàsicament aquí el que hem de posar el focus, i que espero que a part de ser un desig també sigui una qüestió real, és la tendència d'ús de sistemes o elements reutilitzables tota l'estona, no? En vasos reutilitzables, o sigui, anar eliminant els elements d'un sol ús, com poden ser les bosses de plàstic. Per tant, són benvingudes aquestes tendències d'ús d'elements reutilitzables, com poden ser les bosses de tela. L'altra cosa, i més concret també per el que comentava, si és més o menys sostenible, sí, tot el que es produeix té una petjada, diguem, no? I també les bosses de roba, és evident, les bosses de tela, tenen una petjada de producció. I, per tant, sempre hem de tendir, doncs, a tenir les que només facin falta, diguem, d'aquestes bosses. Però, en tot cas, sempre és millor un element que es pugui reutilitzar que un que no.
Enquestes que s'han fet i que hem conegut asseguren que cada persona en té entre 5 i 10 d'aquest tipus de bosses de roba a casa. Això és molt o què? Com ho veieu?
No, jo crec que si posem el focus un altre cop, en què és poder tornar-se a utilitzar, per exemple, no sé, portar-ne una a sobre, sempre bé, perquè tornant cap a casa o, no sé, pots comprar alguna cosa, doncs en tens una perquè puguis portar la compra, o en tens més d'una per, no sé, pel que pugui ser. No,
sí,
no
sí,
sé
sí.
La quantitat, quina
exacte,
és la quantitat òptima per cadascú, però és igual, la qüestió és elements reutilitzables, com poden ser també els cabassos, els cistells, els carretons, bosses de malla, bosses de paper, hi ha diferents alternatives que existeixen, però sobretot, no em voldria fer pesat, però cal ser molt clar en això, prioritzar sempre aquelles que es puguin fer servir moltes vegades.
Segur que coneixes bé la matèria. De quin tipus de matèria estan fabricades aquestes bosses de roba o de tela? I si són fibres contaminants, Isaac?
Bé, aquí trobaríem de tot tipus. De tot tipus dels materials que hi puguin haver. Clar, allò que podríem parlar és de quin és el preferible, no? De quin material hauria de tenir, si el cotó convencional o el cotó orgànic, doncs el preferible és precisament la roba de cotó orgànic, aquests materials naturals que es poden obtenir de les plantes, etc. Per tant, això són els preferibles, no? Per tot el que provoca la seva producció o deixa de tenir.
Com el deia al començament, és un boom això de les bosses de roba o de tela que hi ha ara, perquè moltes empreses, molts comerços s'hi han apuntat amb aquest tema. No és una qüestió poder també de cuidar una mica la imatge i dir, bueno, nosaltres som una empresa o som un comerç que procurem pel medi ambient. Això és bo, també, eh?
Sí, sí.
Que han canviat
també
el xip.
I també s'ha de tenir clar una altra cosa, que és que les bosses de roba, les bosses tèxtils, després també, o sigui, no s'han de llançar al rebuig, ni a terra, ni a un lloc descontrolat, diguem, no? Ha d'anar a la fracció del tèxtil, i per tant, aquí em ve a dir, o em permet dir, que anem malament de reciclatge del tèxtil, fem molt poca recollida selectiva de tèxtil, i per tant, el que cal és fer-la, no? I també les robes.
Doncs això és una dada important, perquè mira que hi ha campanyes, hi ha iniciatives per reutilitzar la roba, i m'acabes donant una sorpresa quan dius que reciclem poca roba. Això és,
fet,
és una assignatura pendent o què?
Totalment. A Catalunya només recollim selectivament l'11% del tèxtil generat. Per tant, ho podem mirar de dues maneres, que ho fem molt malament o que tenim gran marge de millora, i per tant, entre totes i tots podem tirar endavant en aquest sentit. Hi ha iniciatives, també hi ha molta gent que ho fa bé, moltes iniciatives que ho fan bé, com per exemple hem tirat endavant el Pacte per la Moda Circular, és un acord voluntari amb tots els agents de la cadena de valor que intervenen en el cicle del tèxtil i que hi ha uns objectius a assolir i unes accions a fer, i que per tant hi ha vida, diguem, o hi ha esperança també, no?, en aquest cas.
Clar. Sigui com sigui, o siguin de plàstic o siguin de roba, i tornant al tema de les bosses, l'important, Isaac, és que reutilitzem i reciclem, no?, tots plegats.
I això
seria el missatge, no?
Efectivament, i això val per les bosses i val per tot plegat. Cal d'entrada tenir clar que el millor residu que tenim és el que no es genera. Per tant, primer de tot, tota l'estona pensar quan anem a comprar, quan fem alguna activitat o alguna cosa, no generar aquell residu. Si el generem, doncs evidentment que pugui ser reutilitzat o reciclat aquest residu. Per tant, en concret amb les bosses, tenim molt present això.
Molt bé, Isaac Pereira, director de l'Agència Catalana de Residus. Gràcies per atendre aquest dilluns la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra, i aviam si ens posem les piles i remuntem això del reciclatge de roba, que és molt important, ja que les tenim ben posades en d'altres aspectes, doncs aquest de la roba encara ens hem de posar de manera més decidida. Isaac, gràcies, bona tarda i sort.
Gràcies a vosaltres. Entre totes i tots ho farem. Una salutació.
Aparquem el tema del reciclatge de les bosses de roba, bosses de plàstic, fem una aturada, publicitat, i després t'explicaré com ha anat el primer debat entre els candidats a l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha fet aquest matí i l'economia ha estat l'eix central. T'ho explico d'aquí un minut i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efectos tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además, han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
En Herrera, en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Hace 6 meses que nació Rubén, y desde que llegó también llegó un poco de preocupación a casa.
En Securitas Direct te entienden. Por eso tienen una alarma que puedes conectar cuando estás dentro de casa. Y si necesitas ayuda, cuentas con un botón SOS al que responden en 20 segundos. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'economia, el no a l'ampliació de l'aeroport del Prat i la mobilitat han marcat el primer gran debat electoral entre els candidats a l'Ajuntament de Barcelona. L'ha organitzat la patronal PIMEC, l'ha seguit el Joan Boada.
En aquest primer debat, on els 5 alcaldables han pogut discutir sobre l'economia i la societat, s'han pogut parlar de 3 blocs amplis diferents: economia productiva, tecnologia i mobilitat. La seguretat en la situació actual de Barcelona ha estat també un dels temes tractats, i Daniel Cirera s'ha dirigit directament a l'alcaldessa per tractar la qüestió.
L'Ajuntament el que ha de fer és, primer de tot, garantir la seguretat als carrers, la neteja, la mobilitat, poder fer amb certes garanties la càrrega i descàrrega, i també assegurar la lliure competència a casa nostra, no?
La resta d'alcaldables també han estat molt crítics amb les superilles que s'estan fent a la capital catalana. Collboni ha fet incís en la viabilitat d'aquestes.
No és viable, punt, ni econòmicament, ni des del punt de vista de la mobilitat, ni des del punt de vista tampoc de la funcionalitat de la ciutat.
El turisme ha marcat agenda durant el debat del dia d'avui. Trias ha explicat quin és el problema des de les institucions públiques.
Primer punt bàsic és creure en el turisme. És el 14% del nostre producte interior brut. Per tant, el que no té cap sentit, és demostrar públicament que estàs contra el turisme.
Aquest ha estat el primer debat que accelera el compte enrere per les eleccions municipals que se celebraran el diumenge 28 de maig.
Marxem fins a l'Os d'Issil, un petit poble del Pallars Sobirà, comarques de Lleida, que porta, atenció, 15 anys sense pagar el rebut de la llum. Ni l'Ajuntament ni els veïns han pagat un euro i ara Endesa els reclama uns 100.000 euros, una quantitat inassumible, però sembla ser que ja hi han trobat una solució. Marc Puerto, quina és la situació a dia d'avui?
Sí, en aquest poble del Pallars Sobirà, de només 10 persones al cap de l'any i amb uns 100 comptadors de llum, l'electricitat hi arriba de tota manera a través de la xarxa de distribució municipal i proveïda per Endesa, que reclama ara el pagament del consum acumulat durant anys. Nosaltres hem parlat amb el president de l'entitat municipal descentralitzada del poble, Guillem Esteban, que ens explicava la situació.
Sí que quan l'empresa fa fallida, fins al 2015 era... La línia estava, o sigui, la teníem arrendada, podríem dir així. I llavors, a partir del 2015, amb anteriors consistoris, no, jo encara no estava com a president de l'AMG, ja es van ficar a treballar, bueno, pues, per mirar de solventar aquest problema. Llavors, bueno, s'han fet diverses licitacions que quedaven desertes i ara aquesta última que vam fer, vam trobar una distribuïdora local que estava interessada en adquirir la línia i bueno, ara s'ho ha de ficar en marxa.
Una situació que provocava, clar, cert neguit entre els veïns per no saber què passaria tot i estar-la utilitzant.
Els veïns de l'Os sempre han tingut tota l'expectativa de veure què passava, perquè no... també tenien el neguit de que anaven acumulant, bueno, que no pagaven cap factura de llum perquè tenien consum, no utilitzaven i clar, no sabien què passaria. I bueno, des dels veïns de la resta del municipi pues, també bueno, hi havia com un descontentament envers bueno, que s'està generant un deute que no se creia que no s'havia de fer càrrec des de l'Ajuntament.
No obstant, però, són positius i esperen posar-hi solucions per la bona relació que tenen amb Endesa.
La relació amb Endesa sempre ha sigut molt bona, la veritat. Sempre hem estat en negociacions amb ells. S'hauria de destacar que bueno, o dir que ells ens poden reclamar solament els últims 4 anys de consum. Llavors, sí que es tenia bueno, com la premissa o l'acord amb Endesa de que abans de liquidar el deute s'arreglés el problema de la distribució. Llavors, ara un cop hem aconseguit arreglar pues, el problema de la distribució, ens tornarà a tocar sentar-nos amb Endesa i bueno, acabar de negociar com liquidem el deute aquest acumulat ja.
Veurem, doncs, finalment com acaba tot plegat.
No hi ha temporada de bany a les platges catalanes sense la polèmica sobre la presència de gossos. Aquest any la situem a les comarques de Girona, concretament entre Calonja i Platja d'Aro, al Baix Empordà. Els dos municipis han acordat que la Cala Belladona, situada entre les dues poblacions, puguin banyar-se els gossos. La mesura ha aixecat el rebuig dels habituals d'aquesta cala, però sembla que els dos ajuntaments no pensen fer marxa enrere, com aquest matí ha explicat la regidora de Turisme de Castell Platja d'Aro a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. Quines explicacions ha donat Sergi Torr?
Doncs s'ha canat set demandes de particulars i d'entitats animalistes i considera que els integrants de la plataforma actuen per motius individuals i que la normativa està avalada pel Pla d'Usos de Costes del Govern de la Generalitat. La Cala Belladona és un espai de 2.500 metres quadrats, de 110 metres de llarg i 25 d'amplada. Pertanyen un 80% a Calonge i un 20% a Platja d'Aro. La neteja se n'ocupa l'Ajuntament de Calonge. Per accedir a la cala s'ha de baixar 148 esglaons. És un espai preciós de difícil accés. Es pot designar una platja de gossos a una cala o les platges per mascotes estan condemnades a ser una part a l'extrem d'una gran platja sense característiques de cala més reservada. Aquí està el conflicte. La regidora de Turisme de l'Ajuntament de Platja d'Aro, Jenny Jufré, defensa la decisió.
Que si tu vius a prop i te pots anar a ballar, pràcticament és una cala privada. Entenc. Llavors suposo que és aquesta banda la que no, aquesta part la que no comparteixen. Per tant, no estem fent cap irregularitat, perquè hi ha una norma superior, que és la de costes, que ens avala.
Per la regidora, que admet a Herrera en Cope Catalunya i Andorra que aquest mes d'abril hi ha anat amb la seva mascota, l'espai és idoni pels animals.
És una platja, jo hi vaig anar amb els meus gossos, i és de difícil accés perquè és una baixada, però bueno, també és veritat que és un espai absolutament delimitat, prou gros perquè els gossos puguin córrer i sense perill, de, per exemple, de que hi hagi una carretera a prop i que pugui haver-hi un perill pels animals o les persones.
Mentre la plataforma Salvem la Belladona diu que no va en contra dels animals, sinó per preservar aquest indret de l'alt valor ecològic i ambiental. Estan decidits a defensar la seva postura fins i tot als tribunals.
Senyora Jelena Popovic, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè és la portaveu de la plataforma Cala Belladona, una cala preciosa que hi ha entre Calonge i Platja d'Aro, al Baix Empordà. Aviam, vosaltres no voleu pas que els gossos puguin banyar-se en aquesta platja, perquè d'entrada crec que els ajuntaments, tant el de Calonge com el de Platja d'Aro, doncs han tirat pel dret i no han consultat absolutament res amb els veïns de la zona, oi?
Correcte, correcte. Mm-hmm. Yeah. Nosaltres creiem, com vostè ha dit, que és una cala preciosa, que té un valor mediambiental i paisatgístic molt gran, no és adient per una platja de gossos. Que no vol dir que a nosaltres no ens agradin els gossos. Yeah. Només pensem que aquesta cala en concret, per les seves característiques orogràfiques, no és adient, perquè té uns 148 esglaons per baixar-li a la platja, i ens preocupa molt la higiene i salubritat d'aquesta cala, perquè sembla ser que les platges de gossos, com hem pogut contrastar amb diferents informes que estan públicament al Cans del Tos,
sí,
que aquestes platges de gossos han de netejar amb maquinària, amb tractors.
Ja.
És a dir, aquí no poden baixar.
No poden accedir els tractors per poder netejar la sorra quan s'hagi de fer, no? Vosaltres crec que heu proposat alguna altra opció als ajuntaments, tant el de Calonge com el de Platja d'Aro, però per ara crec que no us han volgut, jo no sé si contestar o no us han volgut atendre.
No han contestat, però tampoc és la nostra feina de proposar un altre indret. És a dir, per decidir quina platja és la idònea, se han de fer uns estudis preliminars per poder mirar si el lloc és idoni o no. Jo crec que si els ajuntaments haguessin fet la seva feina des del principi, bé, ells mateixos hagin arribat a la conclusió que la cala Belladona, però no només la cala Belladona, qualsevol cala d'aquestes característiques no és idònea per gossos. I a més, és que estan incomplint tota la normativa. No hi ha tanques, és que la platja és d'ús exclusiu per gossos, que segons la llei de costes estem parlant del domini marítim terrestre, que no pot ser ni ús privatiu ni ús exclusiu. Hem de pensar que passa un camí de rondes, una persona.
Tinc entès, senyora Popovic, que en aquesta platja, aquí a la Cala Belladona, hi ha en marxa o ja s'ha posat una dutxa per gossos, però en canvi no hi ha dutxes per persones, és així?
No, encara no s'ha posat cap dutxa per gossos.
No.
Això és també un altre punt important. Aquesta cala no té cap servei, cap instal·lació, és a dir, no hi ha xiringuitos, no hi ha dutxes per persones. Segons la informació de la Generalitat, que també pot accedir qualsevol persona per veure, aquesta cala no té aigua potable ni té electricitat. I ara estan plantejats amb tot el tema de sequia, a més, posar-li una dutxa per gossos. Sense sentit.
Tinc entès que la platja es va posar en funcionament per a gossos, estem parlant, per Setmana Santa. Sí. Com va anar aquesta prova que es va fer per Setmana Santa? I també tinc entès que al final podia clausurar-se tot el que és l'apartat de la presència de gossos, perquè el pla d'usos d'un dels ajuntaments, concretament el de Calonge, no està fet i no està completat, amb la qual cosa, almenys amb un tros d'aquesta cala, no hi podien anar gossos, no?
Hauria de ser així, però ningú, ni mitjans, ni nosaltres, hem pogut accedir a aquesta suposada autorització.
Yeah.
És a dir, les ordenances municipals actualment són plenament vigents en el seu article 15 a Calonge i en el seu article 25 a Platja d'Aro i prohibeixen explícitament la presència de gossos a qualsevol platja dels dos municipis.
Yeah.
I aquestes ordenances que hauríem de respectar. També hem de dir que la policia local de Calonge, al cap de setmana després de la Setmana Santa,
sí,
quan la vàrem trucar, van venir i van informar la gent amb gossos que abandonessin la platja perquè l'ordenança municipal no permetia això. Per l'altra banda, i això és una novetat en tota la notícia, per l'altra banda, Platja d'Aro, primer no volen, diuen que no és la seva competència i que només li pertany un metre i mig de la platja o l'escala, depenent del moment quan truqui. I l'última novetat és que aquest cap de setmana, quan varen trucar, ens van dir que tenen ordres superiors per no intervenir. I doncs aquí tenim un àudio gravat amb la policia i li preguntem, però vostès saben que hi ha una ordenança municipal vigent que prohibeix? Sí, sí, però tenim un paper. I així, fins al final de la conversa, a mi m'agradaria que la policia de Platja d'Aro o els responsables de Platja d'Aro comentin aquest fet. Després tenim el document que ha emès l'alcalde de Platja d'Aro, que és un document completament il·legal, que mostra un abús de drets i autoritat, ja que les competències de l'alcalde com a cap de la policia local mai poden vulnerar la normativa vigent i molt menys ordenar als agents de la policia que la vulnerin.
Jo crec que aquí el que haurien de fer tots plegats, els ajuntaments, el de Calonge, el de Platja d'Aro, vostès com a usuaris d'aquesta magnífica cala que és Belladona entre Calonge i Platja d'Aro, és seure's en una taula, arribar a una entesa, perquè vull dir, home, els gossos, alguns també tenen dret a anar al batge, pobres animalons. Suposo que hi ha molt terreny a tota la Costa Brava i a tota la zona de Calonge i Platja d'Aro perquè es pugui trobar una solució diem per tots plegats. Senyora Jelena Popovic, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra i esperem que ben aviat es pugui resoldre aquest conflicte que hi ha, que vostès puguin gaudir de la cala Belladona i que els gossos també puguin gaudir de la platja, si no és aquí, en un altre intent de la Costa Brava. Gràcies i bona tarda.
Gràcies a
vostè. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Balloni, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
La Lliga non-stop, eh? Demà som-hi altre cop, no?
Sí, sí, sí. Ahir es va acabar la jornada 30 i demà ja comença la 31. Ahir vam tenir la victòria del Barça a l'estadi del Camp Nou per 1-0 davant l'Atlètic de Madrid. Per tant, 11 punts de diferència per 2 sobre el Real Madrid, 16 sobre l'Atlètic de Madrid. Ja, jo crec
ja
que
el debat
sobre si hi ha Lliga o no, jo crec que ja està claríssim que el Barça serà campió. Queden 8 jornades perquè s'acabi la Lliga i, efectivament, demà ja comença la jornada 31. Tenim demà un Girona-Real Madrid a Montilivi. Al Girona hi ha una molt mala notícia, que és la lesió greu de Toni Villa, que s'ha trencat els lligaments del genoll dret. El dimecres el Barça visita el Rayo Vallecano a Vallecas i el dijous una nova final per l'Espanyol, que l'Espanyol ja tots seran finals d'aquí a final de temporada. Villarreal-Espanyol, l'Espanyol que no va poder guanyar-li al Cádiz, per tant està a 2 punts de la salvació que marca a l'Almeria. En tenis, Carlos Alcaraz, campió del Godó, i hem de felicitar també el Voltregà d'hoquei patins, campió de la Copa de l'Acers.
Gràcies, Joan. És 3 de la tarda i 5 minuts. Esports Còpia, adeu.
Fins ara.
Montserrat, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Parlareu de gossos a les platges, però amb qui ho faràs tu?
Doncs mira, parlarem amb l'Anna Ortonovas, que és la cap del Departament de Gestió i Protecció d'Animals de Barcelona, perquè sempre ja sabeu, ho he parlat al llarg de la programació, que quan arriba aquesta temporada que comença el bany a les platges, hi ha la polèmica de gossos sí, gossos no. Doncs avui ella ens donarà el seu parer des de l'Ajuntament de Barcelona.
I la polèmica sobre les bosses de plàstic o les bosses de roba, tu l'enfoques des d'un altre vessant, molt important
també,
eh? Sí,
en parlarem amb l'Anna Güell, que és la gerent de l'empresa Ecosol, que és de Càritas i que es dedica a donar una segona vida al tèxtil. Ens explicarà exactament què fan amb la roba que reben, cap a on van adreçades i com podem també col·laborar, que és superimportant.
Molt bé, la signatura pendent, us deia Isaac Perai de fa un moment, el reciclatge de roba. Montse, bon programa.
Gràcies, fins ara. Fins ara.
Continua migdia COPE, com sempre, cada dia a aquesta hora. Arriba ja Pilar García Muñiz, en companyia d'Àngel Correas. Per què? Per explicar-te tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.